Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Comencem amb un nom propi de l'actualitat, és el d'Enric Millo, que ha pres possessió avui com a nou delegat del govern espanyol a Catalunya. En l'acte, que ha estat presidit per la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, ha demanat màxim respecte a l'estat de dret i a la legalitat vigent, alhora que ha dit que comptarà amb tothom, sempre amb diàleg i sense imposicions ni exclusions. Una altra notícia que hem sabut aquesta mateixa tarda, el Suprem ha confirmat la suspensió del jutge Santiago Vidal. Amb 21 vots a favor i 11 en contra, la sala contenciosa administrativa ha rebutjat el recurs del jutge contra aquesta suspensió, que era per 3 anys i que havia imposat a Vidal el Consell General del Poder Judicial. Recordem que Santiago Vidal era un dels responsables de l'elaboració d'un projecte de futura Constitució catalana. El resultat de la votació posa de manifest, en qualsevol cas, també la divisió en el mateix sí del Tribunal Suprem. També ha declarat avui l'exalcaldessa de València, Rita Barberà, actualment senadora, que ha dit davant el Tribunal Suprem, on declarava pel cas Imelsa, que va donar 1.000 milions al Partit Popular, 1.000 euros, perdó, al Partit Popular, però que no els va blanquejar i no va retornar-los amb bitllets de 500, que és la pràctica que es fa habitualment. I una altra notícia és que la CUP ha decidit presentar una querella criminal contra gas natural pel cas de la dona morta a Reus. Ara fa 2 setmanes en la querella, la formació anticapitalista argumenta que l'empresa no va complir la llei que obliga a avisar els serveis socials abans de tallar el subministrament. I també és notícia que, com fa 18 anys, el Partit Socialista d'Euskadi i el PNB governaran junts en coalició amb el lendakari nacionalista Íñigo Urkullu en la propera legislatura al País Basc. Fins aquí l'actualitat. Avui, dilluns, ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Ets una empresa? Vols vendre més, més lluny i millor? Des d'Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsem el teu negoci. Et connectem a la innovació i a noves oportunitats per augmentar el potencial de la teva empresa i t'acostem al finançament. Aprofita les nostres oficines exteriors per portar el teu projecte ben lluny. Connecta't al món. Connecta't a Acció. Generalitat de Catalunya.
De vegades una broma, una anècdota, un moment insignificant, ens pinten millor a un home il·lustre que les majors proeses o les batalles més sagnants.
Plutarc, historiador i ensagista grec. Ràdio Estel. La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit novament, amics i amigues. Es va acabar ahir l'any jubilar de la Misericòrdia, iniciativa amb la qual el Papa Francesc ha volgut transmetre al món un missatge d'esperança, de defensa de la pau i la justícia, d'acostament als més necessitats. Ho ha fet des de l'espiritualitat cristiana, basada en la força del perdó, un penediment individual per les faltes pròpies davant les quals Déu sempre es reconcilia amb nosaltres. Més enllà d'aquesta dimensió personal i interior de cadascú, el pontífex ha estat un referent a l'hora de proposar aquella misericòrdia entesa com el gran valor per a la humanitat d'avui. Es feia a Barcelona, per exemple, aquest dissabte, una gran trobada en què diversos testimonis parlaven de fruits de misericòrdia i en què també l'arcabisbe Joan Josep Omella, que també és el responsable de Càritas a la Tarraconense, obria un període de consultes a la seva arxidiòcesi perquè entre tots es pogués elaborar un pla pastoral. És una bona manera de donar fruit a l'any de la misericòrdia, pensar en projectes concrets a nivell d'església. I quan diem a nivell d'església, ens referim també per a la societat, al servei d'aquesta societat on hi ha necessitat i on la caritat és molt important. Avui la diòcesi protagonista és Terrassa. El bisbe Josep Àngel Saiz ens oferirà el seu missatge. Després conversarem amb l'integrador social de Càritas Diocesana de Terrassa, Jordi Reixac, que vindrà acompanyat dels voluntaris Consuelo del Valle i Manel Ramírez i també el treballador Marc Hurtado, participant d'un projecte, tots quatre, que es diu l'Hort de Càritas a Can Amat, a les Fonts de Terrassa. En parlarem amb ells. I en el testimoni de Càritas Sant Feliu conversarem amb Carme Pàmies. Això i una breu entrevista a Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, que ens comentarà el sentit del Dia Internacional dels Drets dels Infants, formarà part avui de la nostra proposta radiofònica. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
I com que la diòcesi protagonista és avui Terrassa, tenim ni més ni menys que una reflexió del bisbe Josep Àngel Saiz, titular de la diòcesi agarenca. Senyor bisbe Josep Àngel, salutacions, bona nit, endavant.
Bona nit. La missió de Càritas consisteix en acollir, ajudar i treballar amb les persones necessitades i promocionar-les perquè arribin a ser protagonistes del seu propi desenvolupament. Les línies estratègiques per desenvolupar aquesta missió són l'acolliment, l'ajuda, la promoció, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d'injustícia. La seva actuació s'orienta en quatre direccions fonamentals: l'assistència en situacions d'urgència, la prevenció de les situacions que poden implicar pobresa o exclusió social, les accions de formació i promoció personal encaminades a la integració social i les accions d'anàlisi, de sensibilització, de denúncia i de promoció del compromís solidari. Quines són les realitats concretes que s'atenen? A través dels diferents programes s'atén a famílies en situació de dificultat i nens i joves en situació de risc, persones sense sostre o en risc de perdre el seu habitatge, dones amb càrregues familiars no compartides, persones grans amb ingressos insuficients, aturats i persones amb una preparació professional limitada, malalts mentals, immigrants que necessiten suport, altres col·lectius també com malalts de sida, presoners, etc. Quins programes es desenvolupen? 7 programes amb els seus corresponents serveis i punts d'atenció: acollida i acompanyament, ajuda a les necessitats bàsiques, família i infància, formació i inserció sociolaboral, inclusió social, migració i, finalment, bellesa. L'acolliment és la rebuda que s'ofereix a una persona quan arriba a un lloc i també l'acompanyament i la cura que es dona a aquells que necessiten ajuda. El primer efecte de l'acolliment és l'ajuda a les necessitats bàsiques: alimentació, habitatge, medicaments, roba o transport. També es desenvolupen projectes específics per a les famílies en situació de risc. Càritas atén al mateix temps persones grans que es troben més desprotegides, que amb prou feines disposen dels mitjans econòmics i sofreixen una major dependència física i social. El programa de formació i inserció sociolaboral té com a objectiu que les persones puguin arribar a mantenir-se econòmicament de forma autònoma. Es porta a terme a partir dels seus coneixements previs, de les habilitats relacionals i laborals que van adquirint, i conté també un servei de mediació laboral. El programa d'inclusió social està dirigit a persones amb dificultats personals i socials en general, amb problemes econòmics, sense relacions socials i sense una llar estable. Cal fer un esment en particular al treball de la pastoral penitenciària. Finalment, el programa de migracions ofereix orientació, formació i promoció per persones estrangeres, així com serveis de mediació intercultural. D'altra banda, la sensibilització i denúncia són dues eines fonamentals de l'acció de Càritas per poder incidir en la societat. Sensibilitzar és fer adonar de la importància d'una cosa, d'una realitat. La denúncia és posar de manifest les situacions d'injustícia, de pobresa, de marginació, d'exclusió o vulneració de drets. La finalitat és que els nostres contemporanis es deixin commoure per la realitat, pel dolor i el sofriment dels altres. La sensibilització i la denúncia han de conduir a la presa de consciència, a la conversió personal, al compromís transformador i a la transformació real de la societat segons la voluntat de Déu.
Gràcies, senyor bisbe Josep Àngel Sai de Terrassa, i felicitats. Ahir, precisament, el bisbe de Terrassa ordenava tres nous preveres, Rubén García, Eduard Martínez i Eduardo Pire, en una celebració que es va fer a la catedral de Terrassa. Una abraçada i fins una altra. Seguim nosaltres endavant.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La caritat és notícia.
Càritas Diocesana de Barcelona va fer pública dimecres passat una nota amb motiu dels darrers successos relacionats amb la pobresa energètica. Denuncia un fenomen que, malauradament, només es fa visible quan es vulneren drets relacionats amb la pobresa energètica. A l'escrit, l'entitat catòlica avisa que cada vegada són més les famílies sense ingressos o amb ingressos insuficients que no poden fer front a les necessitats bàsiques com ara alimentació, habitatge o subministrament, entre d'altres. Concretament, el 16,2% de la població catalana està afectada directament o indirecta per la pobresa energètica. Càritas Diocesana de Barcelona demana que els protocols per optar a l'ajuda de la Generalitat se simplifiquin i s'agilitzin, i alhora denuncia que la privatització de serveis bàsics, considerats drets humans, hagi portat en part a aquesta situació. El Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i el d'Informació i Atenció a les Dones prepara un seguit d'activitats en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus al voltant de la roba. El casal parroquial de Sort i el vestíbul de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, amb el nom de Donem Nova Vida a la Roba, juntament amb Càritas s'organitzen diferents activitats, com ara xerrades informatives sobre el projecte Nou Grapats o tallers de customització de roba, entre d'altres. Càritas Catalunya fa algunes consideracions sobre l'informe de seguiment del grau de compliment de la resolució 17/11 dels acords del ple de la pobresa al Parlament de Catalunya. Considera que aquest informe fet públic pel govern de la Generalitat no permet valorar el grau real de compliment, que no hi ha unitat de criteri i que per poder valorar l'estat periòdic bimensual de l'execució de cadascú s'hauria d'unificar la informació de cadascuna de les mesures compromeses i ampliar molt més la seva informació. Càritas d'Urgell, amb el projecte Treballem els Valors, ofereix activitats que fomenten la dimensió ètica de les persones, els seus valors i la seva assertivitat. Els tipus d'activitats que ofereixen per infants i joves s'organitzen en forma de 4 tallers: la solidaritat, el voluntariat, el consum responsable i la sostenibilitat del planeta, tots adaptats als nivells d'educació primària i secundària. Aquests tallers permeten apropar-se als més joves i explicar-los la realitat del poble i d'aquesta manera implicar-los en projectes de voluntariat que els puguin resultar atractius. Amb la presència del bisbe delegat de Càritas Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, es va celebrar dijous passat l'Assemblea de Càritas Catalunya, en què, entre altres temes, es va valorar la tercera jornada de Càritas Catalunya celebrada a Tarragona. I es va acordar que la propera jornada, prevista per al 2018, sigui organitzada per Càritas Diocesana de Lleida. També en el decurs de l'Assemblea es va homenatjar Ramon Bernera, fins fa poc director de Càritas Diocesana de Girona, i es va donar la benvinguda a la nova directora, Dolors Puigdevall, així com també el nou delegat de Càritas Diocesana de Vic, Ramon Donada. El punt més important va ser tractar l'elecció de president o presidenta de Càritas Catalunya, ja que l'actual Carme Borbonès ja està en funcions i cal un nou nomenament. Després d'una deliberació es van proposar uns noms i properament es farà el nou nomenament. Amb motiu de la celebració ahir diumenge del Dia Universal del Nen, Càritas Catalunya ha fet pública una nota en què se suma a aquesta celebració recomanada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1954 per fomentar la fraternitat entre tots els infants i promoure'n el seu benestar. Càritas Catalunya fa pública en aquesta data, assenyalada per la comunitat internacional, l'acció social que fan les Càritas Diocesanes de Catalunya per protegir la infància amb el programa Família i Infància, que l'any passat es va concretar en prop de 200 projectes que van cobrir les necessitats de més de 12.700 persones amb una inversió de més de 7.200.000 euros. Avui, de 7 de la tarda a 2:15 de la nit, es fa al Centre Tarraconense el Seminari a Tarragona una sessió formativa de Càritas Diocesana de Tarragona amb el títol El repte d'acompanyar com atenem les necessitats. Per analitzar com s'està atenent tot això, tot el que necessiten les persones que arriben a Càritas i detectar les necessitats no cobertes. Càritas celebrarà aquest proper diumenge el Dia del Sense Llar amb el lema Per dignitat, ningú sense llar. Aquest any la campanya institucional incideix en la dignitat de la persona i en els seus drets, que són inalienables i inviolables. A més, reclama un canvi de model de societat que posi les persones en el centre de l'acció i de la política social. També remarca que totes les persones han de viure amb respecte en una llar pròpia, en pau i de manera permanent. La campanya Per dignitat, ningú sense llar obre un nou període que anirà des d'aquest any fins al 2018. Cada any es posarà en valor una situació específica. La dignitat aquest any, els drets l'any vinent i la possibilitat al 2018.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
Càritas Diocesana de Terrassa té en marxa un projecte que es diu L'Hort de Càritas, a Can Amat, a les Fonts, al costat de la capital diocesana, al costat de Terrassa. Des d'allà, un grup de persones cada dijous al matí gestionen el que són les potencialitats d'una extensió de terreny, una superfície que està donant per a la natura i per a moltes persones un profit que pot acabar sent autogestionable. D'aquest projecte parlem avui, d'una banda amb Jordi Reixac, que és integrador social de Càritas Diocesana de Terrassa i, per tant, responsable d'aquest projecte de l'Hort de Càritas. Jordi Reixac, bona nit, benvingut.
Hola, bones, bona nit.
Jordi Reixac ha vingut acompanyat de Consuelo del Valle, bona nit.
Bona nit.
També de Manel Ramírez, bona nit.
Bona nit.
i de Marc Hurtado. Bona nit.
Hola, bona nit.
Marc Hurtado, Consuelo del Valle i Manuel Ramírez són voluntaris que estan implicats directament a peu d'obra, diguéssim, en aquest hort. Esteu bé,
sí,
allà?
Sí, estem molt bé.
Ara explicarem. Sí, endavant, sí.
Bueno, l'hort d'aquest hort, aquest projecte que portem des de Càritas allà a les Fonts, doncs és un projecte que dona resposta doncs amb ocupació, amb formació, a persones que nosaltres atenem des de Càritas i que no tenen ingressos o tenen uns ingressos molt baixos i un nivell d'ocupabilitat baix. Sobretot els hi demanem, busquem això, que els hi motivi la terra i a partir d'aquí doncs els hi donem peu a que puguin participar-hi. Funcionem doncs amb la idea que cada vegada pugui arribar a ser més autogestionable el mateix projecte en si i d'una manera assembleària. Sobretot el que busquem és que els participants d'aquest projecte puguin agafar més empoderament i més protagonisme amb les preses de decisions de cap on tira. I d'aquesta manera doncs a veure ja si va agafant més autonomia, no?, el mateix grup. Per exemple, ara fa molt poc doncs, ho hem trobat, hem vist una demostració molt clara amb el galliner. Aquest galliner que va néixer la idea de fa ara ja un anyet, no? Un any i mig, la idea de que entre els grup doncs, va sortir, ostres, podríem tenir gallines, animals, no sé. I sí, sí, a partir d'aquí, doncs, colze a colze, entre un i altre, doncs ja varen començar a pensar l'espai, a on ficar-lo, varen començar a dissenyar com construir-lo, perquè també té la seva particularitat, que està fet doncs, així de manera molt natural, no? Amb un material doncs, que en països així d'origen d'aquests participants mateixos doncs, ja ho havien treballat. Llavors és una barreja de fang, palla i amb palets. Doncs varen fer aquesta pasta, els varen farcir i després un bon teulat. I a partir d'aquí doncs, van una tanca, això amb temps, ha anat agafant forma.
Des de quan funciona l'hort, per cert?
L'hort doncs, va començar el 2014, el març del 2014. Al principi tenia una manera de funcionar, que era que cada participant tenia les seves parcel·les a nivell individual, i després, un any més tard, doncs, vam veure que la idea de fer-ho comunitari, que tots treballessin les parcel·les, que fossin de tots, podrien donar com més força, més compromís, més empenta, no? I vàrem girar-ho d'aquesta manera. Ara doncs, fa més d'un anyet que funciona de manera comunitària, i està donant uns resultats doncs, bueno, més de treball en equip.
Ja té 2 anys i mig, des del març de 2014. Senyor Manuel Ramírez.
Jo vaig començar fa un any i mig amb la meva senyora, em va invitar i vaig anar i vaig començar. Llavors l'hort ha canviat molt perquè llavors hi havia només un pastor com a tanca perquè no passessin les bèsties, diguéssim. I ara doncs vam aconseguir unes valles, tenim tot l'hort ballat, no poden passar ni conills ni res, i les gallines, doncs, hem fet un ballat expressament dins de l'hort, a part de la caseta, que també no poden passar bèsties, diguéssim, conills o guineus o ginetes o el que sigui. I llavors ha canviat, doncs, un 50%. Uh-huh. Totes aquestes coses que tenim de valles i coses ens se les han donat. Uh-huh. Ens hem espavilat, demanar amb un, amb un altre, i anar sortint. I ara l'hort, doncs, és una cosa que es veu que, bueno, perquè li agradi, doncs, és una cosa maca.
Uh-huh. Poden acabar d'explicar el que fan, per exemple, Consuelo del Valle, què fa vostè a l'hort?
Yo llevo un año más o menos en el huerto y estoy muy a gusto. Conozco a gente, por lo menos me salgo un poco de lo habitual, de estar ahí yo quito malas hierbas, algo lo que hay que hacer. También planto, o sea, las cosas del huerto.
Uh-huh. Tot el que sigui el manteniment ordinari, sí. Sobretot vegetal, de plantar i sí. De cuidar la terra. Molt
y
bé.
Se está muy a gusto, muy... la gente es muy amable, entre nosotros nos comprendemos muy bien y estoy a gusto ahí en el huerto.
Magnífic. Marc Hurtado.
Bueno, sí, bàsicament una mica el que faig és una mica el manteniment de l'hort, com han explicat la companya Consuelo i el Manel també, I sobretot a l'hora dels dijous, que ens trobem de 9 a 1, hi ha una franja horària en la que fem una mica de peron, on fem l'esmorzar, i comentem sobretot la jugada o les tasques a fer per cobrir la setmana. Vull dir, de dijous a dijous, que quedi tot cobert, perquè és un manteniment constant, vale? També voldria agrair, si m'ho permets, el fet de tenir un puntal, a part del Jordi i altra gent, és l'Àngel, que també és tècnic sociocultural, i també en Germán, que és un puntal bastant important, que és el nostre tècnic agrícola. I llavors tot el col·lectiu de gent que també és voluntària.
Sí, van sortint noms aquí, els poden dir tranquil·lament.
Sí, no van sortint noms.
Difícil arribar a tots.
Hi ha el Said, hi ha el Moja, hi ha el Ben Salam, hi ha l'Amdeslam. Vull dir, és un col·lectiu molt maco en el qual també integrem la manera de cultivar. Ells són marroquís, vale? I també ens ajuda molt la manera de com treballen, com ells veuen la cultura de l'hort, no?, d'alguna manera.
Ara mateix, quantes persones hi ha, més o menys, implicades en l'hort?
8 o 5.
Un grupet de
6, no?
5 o 6 participants, després 4 voluntaris.
Van
després
sortir.
És això que deia en Marc, tenim l'assessorament de Tarpuna, que ens ve puntualment, sobretot quan hi ha més feina, a l'època doncs, en què s'han de preparar cultius, s'han de també doncs, portar el manteniment d'aquests cultius, ens ven Germán, que deia molt bé en Marc, Y ens dona una mica les pautes, ¿no?
Nos asesora un poco, nos da un poco la matriz por donde tenemos que ir para hacer las cosas.
¿Y qué dona aquesta terra treballada, aquesta superfície, aquest hort? Què té en aquests moments?
Aquesta terra dona de tot.
Sí, algun exemple del que hi ha en aquests moments?
Un inconvenient, diguéssim, puntual que tenim és que no tenim una eina com un moticultor fort.
Clar.
I és un hort bastant gran, no sé si són mil i algo, no?
Sí, més o menys.
Però bueno, tot això de mica en mica...
1000 metres quadrats, vol dir,
sí,
no?
Sí, tot això de mica en mica ho anem solucionant. Ara bé, doncs, dona de tot. Ara mateix tenim calçots, que ara li falta una mica, tenim enciam de 3 o 4 classes, tenim col plantada, coliflor, tenim les faves que ja han nascut, de tot.
I tant. Bleda, potser, també, surt.
Bledes de dues classes, tenim espinacs, en tenim de tot, diverses coses. I també hi ha en ment, que també l'ho havien comentat, a veure si ho podem aconseguir algun dia, de posar alguna colmena.
Molt bé.
Però això no dona feina, i es podria fer també.
Sobretot...
Són idees.
Sí, tant i tant.
Sobretot aquestes coses més emocionals, no? Que són aquest estat anímic, no?, de moltes persones que hi han entrat des d'un inici fins a temps més tard, doncs, bueno, hi ha hagut una pujada, no?, d'empoderament, de benestar personal, no?, que això també d'autoestima, de seguretat, no?, i que això també és fruit de tot aquest treball en comú que hi ha en aquest projecte.
Sí, per cert, què pot aportar, senyor Manel Ramírez, un rus d'abelles, equilibri?
Home, si és una cormena ben muntada i ben preparada, doncs pot donar bastants quilos de mel a l'any, eh?
Molt bé, fantàstic.
Per al servei de los que estem allà, i potser per vendre una mica, perquè, bueno... Clar, necessitem diners. Quan anem a comprar el fem, doncs
clar,
costa diners.
Clar, tot té una gestió econòmica, no?, amb unes despeses. Clar. La idea és que això rendeixi una mica i suposo que es van aconseguint resultats.
Anar-les gestionant, diguéssim, tot això.
Sí, Jordi Reixac comentava abans de començar aquesta conversa avui a la veu de Càritas de Ràdio Estel que la idea és fer el projecte de l'hort autogestionable. De què depèn això? Van trobant sortida ja les verdures, tot el que es va conreant?
Sí. Bueno, en primer de tots aquests fruits, tal com tenim parlat des d'un inici, van directe cap a les persones que estan implicades, no? Participants, voluntaris... Totes les persones que hi estan allà en recullen aquests fruits, que llavors els excedents, quan surten, o bé es porten a parròquia que entreguen aliments, o bé també la trobada, un restaurant del qual Càritas també hi estem implicats. a més, per una altra banda, dins de Càritas, doncs, podem gestionar aquests excedents per vendre de cara a voluntaris, i és una altra font d'ingressos que pot tenir el mateix projecte, per poder fer, com deia abans en Manolo, doncs, la compra de material necessari que veiem important, com el motocultor o el que ens anem trobant de despeses, no, en genera.
Coses que necessitem per tapar quan sembra segons quines coses, te les menja els ocells.
Clar, clar.
Llavors, jo concretament vaig a puesto, doncs, a demanar el més baratet.
Clar, clar. Ja, o sigui, es van buscant maneres d'invertir amb el mínim cost possible,
això,
no?
Sí. No, i la gent te ho dona. Si va al 5, te ho dona per 3 o per 2. Saben el projecte i és una cosa, doncs, que, bueno, de moment va rotllant, això.
Pel que vostès diuen, el dijous al matí, com comentava també Marc Hurtado, de 9 a 1, el que fan és trobar-se i sí, prendre decisions i gestionar. Després, cada dia es fan coses.
Sí, pues en comisiones, pues Jordi nos dice lo que tenemos que hacer en comisiones. Por ejemplo, yo digo que quiero ir el sábado. Pues sábado ya sé lo que tengo que hacer, quitarme las hierbas, vigilar las gallinas, hacer otras cosas. Luego, si quiero ir otro día, aparte del sábado, hasta el jueves, pues hago lo mismo y vigilo por allí lo que está plantado, regarlo, hacer un poco supervisión de lo que...
Es fan els torns per al manteniment, en definitiva. Sí. I s'hi va al matí, habitualment, no? La gent que hi va o...
Sí.
En hores de claror, és clar, clar, de sol.
Clar, aquesta època de l'any és això, no? Que
sí, sí,
es fa de nit
a partir de les 6, quarts de 6 de la tarda ja no s'hi pot, sí, anar tan fàcilment.
Sí, bueno, i també... D'alguna manera també és maco perquè vas veient l'evolució que el propi fruit o el que plantes et dona, no? Vull dir, per temporada... Vale? A la ara, a tardor-hivern, hi ha una situació a dins l'hort, vale? es creen unes sinergies per qüestions del que tens plantat, i llavors també veus l'evolució a l'estiu, no? D'alguna manera, a l'estiu hi ha més color, més... Vull dir, és com, per mi, personalment, és com més divertit, no? Perquè hi ha més a triar, i llavors també et dona l'opció de que col·lectivament pugui repartir més fruita i verdura, en aquest cas, no? També és interessant.
Avui ens acompanyen en el projecte caritatiu de la setmana de Càritas Diocesana de Terrassa Jordi Reixac, integrador social de Càritas, Consuelo del Valle, voluntària, Marc Hurtado, també voluntari, Manuel Ramírez, voluntari de Càritas. No sé si en el cas de Marc Hurtado, a més de... Sí. És participant, en aquest cas, no? Sí. Bé, en tot cas, voluntaris són tots, sí, no? Perquè tots volen i tots els hi agrada.
Sí.
Ets participant en el projecte, disculpi.
Ho fem perquè principalment ens agrada. Hem trobat un punt de cohesió i d'unió i, en principi, tothom tira endavant per un bé comú, val? Perquè entenc o entenem que si hi ha algú que falla, doncs, llavors, d'alguna manera, el...
Cogea.
Exacte, d'alguna manera, com diu la Consuelo...
Que Carlo cogea. I eso, exacte,
no, eso es una...
Eso no va bien para
el huerto.
No podem trontollar, vaja.
Que coge. Que Carlo coge no va bien para el huerto.
El dijous és el dia que estem tots, i llavors és el dia que se fan les coses de més potència, diguéssim, de treball.
És el plenari, del treball.
Perquè si s'han de fer dos o tres feixes, doncs hi han 7 o 8 persones i pum. I és quan es fa més la feina.
I ara mateix, Jordi Reixac, sobretot, i els altres també, està obert a la participació d'altres persones que s'hi vulguin implicar,
sí,
per necessitat,
sí, sí,
laboral o per altres raons?
Oh, i tant. Des de Càritas, des d'allà les oficines que tenim a Topete, doncs es fa aquesta primera acollida, les persones que entren, i depenentment del perfil, doncs, i la necessitat d'aquesta mateixa persona, doncs, bueno, la treballadora social, que és la referent, doncs és quan ja ens diu amb l'Àngel o mi, l'Àngel, company educador social, sí, que portem el projecte junts, ens diu, Uiteu, tindríeu aquesta persona per entrevistar, conèixer-la, llavors és quan ens assentem, li expliquem el projecte, deixem un marge de temps perquè s'ho pensi, i després, si està d'acord, doncs vinga, va, sempre anem funcionant d'aquesta manera, donant oportunitat a les persones, i amb voluntaris, doncs, també igual.
Uh-huh. Com va sorgir la possibilitat de gestionar aquest hort? Diguéssim, és un terreny que Càritas té i pot gestionar?
Un veí de les Fonts...
Que col·labora, que el cedeix a Càritas,
sí,
diguéssim, no?
Sí, sí, sí.
Que dio el terreno.
Li va oferir aquesta possibilitat a la presidenta, Després, en aquell moment, la Txell, doncs, que ara mateix és la nostra cap d'allà, de Càritas de Terrassa, doncs li va sorgir ràpidament, ella ja estava molt posada aquí, i li va sortir directament aquesta idea de vinga, va, anem a construir un projecte així de cooperatiu, així de construir junts, no?, basat en la terra, no?, amb aquest treball més de tocar coses més d'aire lliure i peus a terra.
És una manera d'ajudar Càritas, no?, amb un terreny perquè pugui fer-lo rendible a un grup de persones. No sé si és descartable que pugui tornar a sorgir una iniciativa semblant en el territori de la diòcesi de Terrassa, en aquest cas.
No, no, de fet, hi ha alguns altres més, n'hi ha, de la diòcesi.
N'hi ha més.
Sí, sí, a Granollers també n'hi ha un. I es van fent, es van fent.
Doncs endavant, sí. És una bona manera, a través d'un carisma tan franciscà com és cuidar la terra, no?, i vetllar perquè allò que ens dona la mare terra ens ajudi a tots.
Oh, és una bona manera. El grup, tot 10-12 que som, doncs l'amistat que tenim entre tots, que
ja són molts anys,
una mica de xispa, és el que...
I tant.
I estem bé, doncs, al millor cap de l'any fem un dinar tots allà, i ve, doncs, la filla, i fem
família,
un dinar allà...
Feu tota una comunitat, eh?
Això, sí. Molt bé. Fem arròs, o fem un... el que sigui, però que, bueno, que hi ha un ambient molt, molt bonic i molt bo.
Molt bé, doncs, els voluntaris Manuel Ramírez i Consuelo del Valle, i també Marc Hurtado, que és participant en l'Hort de Càritas a les Fonts de Terrassa, i Jordi Reixac, integrador social, ens han estat acompanyant avui. Però em sembla que, com que Jordi Reixac té moltes coses apuntades, no sé si encara ens deixem alguna important abans d'acabar.
Bueno, no, la idea em sembla que l'hem compartit bastant tots, no?
D'això es tractava.
Un treball així cooperatiu i que entre tots es va fent. I és sorprenent, doncs, això, no?, de que veiem des d'un principi, quan plantem, doncs, el mimar, el cuidar, doncs, aquella planta, doncs, després els fruits que dona, no? I, uh-huh, a més, doncs, bueno, emocionalment, doncs, ostres, també, bueno, és també una alegria compartida.
També hem tingut visites de col·legis, que això... Exacte. I els nens, doncs, es vist com s'impliquen. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo feu això? I això, doncs, també és, per nosaltres, una cosa... Vam fer unes plantetes per cada nen de los que van venir i van tornar l'any següent i va ser una cosa preciosa perquè...
Magnífic.
Jo me voy con fulano, jo me voy con sultano. Cadascú vam agafar un grup i bueno...
No, y luego quieren venir otra vez.
Eso es lo más importante.
Los mismos niños le dicen al profesor, queremos ir otra vez al huerto.
Repeteixen, sí. A més, per ells, això és una meravella. Sortir de les aules, d'estar entre quatre parets i anar a l'hort és una meravella.
Sí.
Es que está muy bien para que los tíos se los conciencie de que la naturaleza es muy bonita y que hay que cuidarla. Y eso está muy bien que lo hagan los colegios.
I està bo que està bé, que tots s'agafem...
Hi ha crios que no saben com surten...
No saben, no.
I llavors diuen, mira, això que posem aquí és el que tu
has posat.
Tu lo plantes i al cap dels 4 mesos tindràs aquí pobrots, tomaca. Ah, sí? No ho saben i tot això.
No, per
això. És una formació.
Agafar una consciència ecològica, consciència i una formació sobre la natura, que és molt important.
Sàpiga el que costa les coses.
Sí.
Ja tenim alguna escola més que ens ha mirat a veure ja de com poder venir a visitar-vos. I ara mateix amb Regina Carmel hi estem, no?, que també ens han vingut a preparar.
Molt bé. Aprofitem també per donar les gràcies a la persona que ha cedit o ha donat aquest terreny i altres que donen moltes propietats seves a Càritas, també locals, també... Això és molt important, tenir-ho present a Càritas, oi?
Sí, d'alguna manera apostar cap a la vessant aquesta més d'horts urbans i tot això, jo crec que la tendència i la societat una mica també va cap aquí, no?, de dir, tinc un trosset de terreny, me'l puc treballar i obtenc un fruit, i a partir d'aquí, si el puc compartir i el puc fer col·lectiu, pues, tot això que tots hi guanyem, d'alguna manera.
Bé, doncs, tots hi guanyem també compartint el que ens han explicat avui Jordi Reixac, Consuelo del Valle, Marc Hurtado i Manel Ramírez sobre l'hort de Càritas a Can Amat, a les Fonts de Terrassa. Gràcies per la vostra presència, que vagi molt bé i felicitats. Fins una altra.
Sí, a vosaltres.
Bona nit.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
La veu dels testimonis.
El testimoni és avui de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i connectem a Sant Feliu de Llobregat. Avui tenim el Francesc Arnaez, de comunicació d'aquesta Càritas diocesana. Durant els propers minuts conversarà amb Carme Pàmies, voluntària del Centre d'Acollida Abraham de Vilafranca del Penedès per a homes sense llar. Endavant, Francesc. Bona nit.
Bona nit, Ignasi, i gràcies. Com dèiem, avui ens acompanya la Carme Pàmies, que és voluntària del Centre d'Acollida Abraham de Càritas a Vilafranca del Penedès, i conversarem amb ella una estona. El proper dia 27 de novembre, el cap de setmana que ve, es celebra el Dia de les Persones Sense Llar. I estem contents que avui puguis ser aquí amb nosaltres i ens puguis aportar el teu granet de sorra per fer visible les persones en aquesta situació. Benvinguda, Carme, i gràcies per acompanyar-nos avui.
Hola, bona nit a tots. Soc la Carme i estic disposada a estar una estoneta amb vosaltres.
Molt bé, Carme. Des de quan ets voluntària de Càritas?
Jo des que em vaig jubilar, fa més de 10 anys, vaig arribar a Vilafranca i llavors vaig pensar que podia dedicar una estona del meu temps a ajudar i estimar els altres. No sabia com fer-ho. I un dia, casualment, va caure a les mans al diari local de Vilafranca, el 3 de 8, hi havia una entrevista a dos voluntaris que feien reforç escolar. I vaig pensar, ah, mira, això és el meu. I jo decidida, cap a Càritas, a oferir el meu servei.
Sí, vas començar sent voluntària del reforç educatiu.
No vaig començar. Jo em vaig presentar per ser voluntària del reforç educatiu. Però arribant allà, la persona encarregada em va fer una oferta de poder col·laborar amb un projecte que just començava, que era el projecte del Centre Abraham.
El Centre d'Acollida Abraham, en vam parlar ja fa unes setmanes amb en Júnior, que és un company de Càritas de Diocesana de Sant Feliu, que és el referent una mica del programa Sense Llar. És un centre d'acollida per homes sense llar, que està ubicat a Vilafranca. Doncs, en què consisteix la teva activitat de voluntariat?
Jo quan hi vaig començar, la veritat us he de dir que se'm feia una mica estrany perquè jo aquest món no el coneixia. Llavors, era molt al començament i el que fèiem els voluntaris, que eren poquets en aquell moment, era fer l'acollida a les 5 de la tarda, quan arriben els homes, acollir-los, donar-los el berenar, ajudar a fer el sopar, donar-los roba si calia, i primordialment, a part d'aquestes feines, podríem dir, més materials, era estar amb ells, parlar amb ells, jugar les cartes amb ells, jugar al dominó, escoltar-los. El que passa que moltes vegades aquesta tasca no és fàcil.
Deu ser complicat, no? Recordem que són homes que probablement porten alguns dies al carrer o estan vivint en barraques i poden passar algunes nits al centre d'acollida, no?
Sí, en aquell moment, quan vam començar, podien passar-hi tres nits. Se'ls donava el berenar, la dutxa, el sopar, el dormir, l'esmorzar l'endemà, i així tres nits. De mica en mica s'han anat ampliant les nits que poden estar, vist les necessitats, i actualment poden estar-hi sis nits al mes. El que passa que també hi ha persones que estan en un procés de recuperació o si estan en procés unes dificultats molt específiques i aleshores poden tenir una permanència de més dies.
Uh-huh. I què és el que et va moure en tu, Carme, a entrar en aquest món, a tocar, a estar en relació amb les persones sense llar?
Com us he dit, quan vaig començar se'm va fer una mica estrany. Però em va sorprendre tantíssim les persones sense llar que cada vegada m'he sentit més motivada i amb més ganes de poder ajudar. Perquè no tan sols és les persones que no tenen un sostre per dormir, que són moltíssimes, més de les que ens podem imaginar, sinó que també, jo penso parlant amb ells, que és que no tenen casa, no tenen família, no tenen lloc. I no és tant el no tenir un sostre com no tenir una casa, una família. I els que l'han tinguda, per circumstàncies moltes vegades de les quals ells mateixos se n'arrepenteixen, l'han destrossada, l'han desfeta i ara es troben sols.
Podríem dir que estan en un moment, no, de pèrdua, no, d'haver perdut...
Moltíssim. Una causa principal per les converses que he tingut jo amb ells, unes converses d'amiga, és la feina. La feina, això els preocupa moltíssim, el voler treballar, el voler tenir una feina, perquè, és clar, això els dignifica i això els permet poder-se relacionar, poder estar amb els fills. Hi ha alguns que tenen nets. Jo recordo al començament, els homes que ens venien eren gent molt gran, gent indigent, d'aquests que jo veia abans pels bancs de la Rambla de Vilafranca, que no és que et fessin por, però sí que te'ls miraves amb una mica de recel, i ara, actualment, ens estan venint gent molt jove, preparada, amb estudis, però amb uns fracassos, i la majoria per la feina. I aquests fracassos de feina, moltes vegades ha donat el fracàs a la parella, al matrimoni, i han acabat al carrer. Sense res, sense casa, sense llar, sense feina.
I personalment, en tu què t'aporta aquest voluntariat que estàs desenvolupant a Càritas de Vilafranca?
I m'aporta moltíssim. El fet de que jo pugui anar passejant pel carrer a Vilafranca i et trobis qualsevol d'aquests homes, dels usuaris del centre... Mari Carme, hola, què tal, on vas? I qui vas? Què és el teu fill? Què és el teu net? I a mi els meus nets no sé si em pregunten qui és aquest senyor. I el poder-los explicar i el poder-los escoltar, els altres també, donar-los ànims, el que passa que moltes vegades et surts amb el cor encongit, perquè no està ni a les meves mans i moltes vegades ni a les mans de les educadores que hi ha al centre el poder-los solucionar el problema. Però sí, a l'escoltar-los, a l'animar-los, al veure'ls, jo crec que això ens enriqueix moltíssim i ens fa veure la vida d'una altra manera.
O sigui, abans ens has comentat que era que tu, la teva professió, havia estat mestra. Què creus que els hi pots aportar, tu i la resta de voluntaris de Càritas, ara que estaves parlant? Què és el que els hi podeu aportar? Perquè, com dius, a vegades la solució no està a les vostres mans. No? Què és aquesta...
Jo crec que el més important és escoltar-los. Escoltar-los sempre que vulguin parlar, perquè com abans et deia, no tothom està disposat a obrir el seu cor o les seves dificultats, però el dia que estan disposats i et parlen, doncs és poder-los escoltar i moltes vegades donar-los la raó, perquè generalment la tenen, no? Que el seu fracàs no és per ell sol, sinó que li ha vingut donat per una sèrie de circumstàncies. Han vingut de famílies ja algunes desestructurades, o han caigut a la droga, o al joc, o... Bé, vull dir que problemes d'aquestos que quan ells te'ls diuen, a mi em fa una tristesa molt gran, perquè dius, igual que els he fet amb ells, m'hauria pogut passar a mi o als meus fills, perquè uns sí, els altres no. I llavors la societat, moltes vegades tampoc, no té els ulls prou oberts per ajudar-los al moment oportú.
De fet, el lema del Dia de les Persones Sense Llar, que serà el proper diumenge, és fes-me visible, és a dir, una mica en aquesta línia, no? Reclamar una miqueta que aquestes persones hi són, que aquesta realitat hi és, no? Que a vegades girem la vista quan passem al costat, abans ens parlaves, no? Quan els veiem als bancs, intentem girar la vista com si no els veiéssim, no? Llavors... Què podríem dir a la gent que ens està escoltant o a les nostres parròquies, a la resta de la societat? Què els hi podríem demanar per fer visibles aquestes persones?
Jo crec que els hi podem demanar és que no passin de llarg, que moltes vegades és més una paraula que no, si estan en una cantonada demanant una almoina, doncs tirar-los-hi un euro o 50 cèntims o 2 euros. Sinó és preguntar-los, escolta'm, perquè què et passa, que vols, tens fred, perquè no vas a l'Ajuntament o a Càritas, o sigui, orientar-los, no passar de llarg. I els que ja tenim a prop, els que tenim a prop amb aquestos, el que sí els podem ajudar és considerar-los moltíssims, donar-los molta importància al que estan fent, encara que ells potser es pensen que fan poc, però jo crec que fan molt. Ahir mateix vaig estar parlant amb un xicot que ha estat recollint olives dels jardins de Vilafranca i estava... És que hem agafat, si em va dir, potser tindrem 50 litres d'oli. Llavors, valorar aquests 50 litres d'oli, que serien per ells, que la tasca que van fent d'acollir de les olives dels parcs i jardins de les escoles de Vilafranca va ser una tasca molt important, perquè aquelles olives haurien caigut, s'haurien perdut, i gràcies a ells s'han recollit, els van portar a la premsa, al molí que ja els va sorprendre, el molí que el van portar a Guardiola, després les garrafes de l'oli. Llavors, tot això és valorar-ho molt, molt. Ah, és que em deies que 50 litres són pocs. Dic, sí, però són molts, perquè ho heu fet vosaltres.
Mm-hmm. És posar en valor, no? És començar a comptar. Suposo que quan han arribat en aquesta situació que comentaves, no?, en què és tot de trencaments, la família, la feina, no?, suposo que una de les tasques que deu fer Càritas és començar a construir o ajudar-los a començar a construir un altre cop des de zero, no? Aquest, pues això, pues si és amb les olives, començar a sentir-se útils, a contar que, començar a sentir que compten, no?
Sí, clar. Sí, sí. Amb les olives, amb l'hort, i quan van pintar ara aquest estiu que van pintar al centre, doncs també valorar el que havia guanyat la façana, el jardinet que tenen cuidat, vull dir, valorar moltíssim, moltíssim la feina. I el que et dol és quan penses que ja has aconseguit un granet, una miqueta de cosa, que clar, se t'enfonsen i pel motiu que sigui en marxen, desapareixen, i dius, ui, què ha passat? Com és que la persona ja no està aquí al centre? Oh, perquè mira, ha fallat amb algunes coses, llavors et sap greu, em sap molt de greu, molt de greu. I el que a mi em preocupa com a voluntària és que el centre, que jo crec que les persones que treballen ho fan molt bé, i després alguns aconsegueixen tenir un pis, una habitació, jo crec que els voluntaris de Vilafranca el que hem de fer és buscar més voluntaris perquè puguin ajudar quan ja surten del centre, no? Quan es troben a la vila, que es troben perduts llavors. Perquè què fan? Segons on hi podran anar? Perquè ja no tenen diners per poder anar ni al cinema. Però de vegades hi ha activitats que se'ls pot convidar, que se'ls pot tenir en compte, i crec que aquesta és una assignatura pendent que tenim els voluntaris de Vilafranca, que hem d'estudiar-la. Què en fem? Quin seguiment fem dels homes que, per sort, surten amb una situació millorada?
Comencen a sortir del centre, no?
Sí, 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 sí.
Perquè
sí.
Quants voluntaris sou ara mateix?
Mira, som uns 18, dels quals n'hi ha uns que són fixes, que tenim uns horaris a complir, i després n'hi ha 4 o 5 que són una mica eventuals, no?, per quan convenen.
Doncs moltes gràcies, Carme, per acompanyar-nos avui. I fins la propera, i que vagi molt bé aquest dissabte el dinar compartit.
Gràcies a vosaltres i a tothom. Ànims, que no és tan difícil.
Moltes gràcies, Ignasi, i fins aviat.
Gràcies, Francesc, i gràcies també a Carme Pàmies, voluntària del Centre d'Acollida Abraham de Vilafranca del Penedès per a homes sense llar. Seguim endavant.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Terrassa i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Ahir, com cada 20 de novembre, se celebrava el Dia Internacional de la Infància, el Dia pels Drets dels Infants. Avui en volem parlar, com també dilluns vinent, sobre el Dia del Sense Sostre, que és el 27 de novembre, amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Ens escolta ja, senyora Carme Borbonès, bona nit.
Hola, bona nit. Sí.
I benvinguda a casa seva, a aquest programa, La Veu de Càritas.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, què diu Càritas i com, d'alguna manera, es vol o es pot sensibilitzar la societat davant la importància de protegir els nostres infants? Se'ns diu des de moltes instàncies, començant pel mateix Papa Francesc.
És que els infants són el nostre futur, són els éssers més vulnerables. Ara crec que oblidem sovint que allò que ens va dir Jesús, de que el que fèiem als infants ja li fèiem amb ell. I aquelles imatges que moltes vegades algunes generacions havien vist molt de petits, ara no, i sovint llavors només els veiem ferits per la guerra, ferits per les necessitats, i haguéssim de recuperar aquesta visió d'aquest infant amb uns ulls plens d'estima i d'esperança, i això hem de contribuir-hi tots.
Mm-hmm. Càritas té a Catalunya en aquests moments algun programa específic, alguna idea de
potenciar? Sí, de Càritas el que fa és tindre a totes les Càritas diocesanes de Càritas Catalunya i el programa d'infància i joves i el programa de famílies. És a dir, són els programes centrals. Són aquells programes en els que s'esmergen més esforços de tot tipus, no solament de material directament, sinó també d'acompanyament, d'atenció, d'identificació, perquè considerem això, que són els éssers més vulnerables, que són el futur, que els hem de protegir i que sobretot els hem de posar a l'abast totes les oportunitats que nosaltres tinguem i que els hi puguem facilitar.
Per tant, els infants, prioritat absoluta, i com que aquest any a nivell eclesial hem estat molt eclipsats per la clausura de l'any de la Misericòrdia, també per la coincidència amb la festa de Crist Rei i el final de l'any litúrgic, potser el 20 de novembre, que és una data fixa, ens quedava una miqueta així a sota, però nosaltres avui volem desenterrar i volem recordar la importància de cada 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Infants. I recordar també, senyora Carme Borbonés, que aquest diumenge, com cada 27 de novembre se celebra, o com cada últim diumenge de novembre, millor dit, el Dia del Sense Sostre.
Efectivament, sí, i sobretot, insistir també quan parlem del sense sostre, que hauríem de parlar del sense llar, perquè igual que parlem dels infants que necessiten tot que els estimi, que els embocalli amb afecte i els ajudi a desenvolupar també totes les persones, el que necessiten és un espai propi, un espai de dignitat, i això no solament un sostre, sinó una llar.
Mm-hmm. Doncs bé, en parlem, si li sembla, dilluns vinent. Moltes gràcies, senyora Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya. Bona nit i una abraçada.
Gràcies, bona nit.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat. L'agenda de Càritas.
Demà i demà passat, de 5 a 7 de la tarda, al Casal Parroquial de Sort, al Pallars Sobirà, hi haurà un taller de customització de roba i venda de roba de segona mà. Dimecres a les 5 de la tarda es farà a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa una sessió formativa amb el títol Càritas, qui som i què fem? Per a més informació cal trucar al telèfon 93-143-3984 o bé enviar un correu electrònic a l'adreça voluntariat@caritasdiocesanadeterrassa.cat. Dijous, de 11:15 fins a les 12 del migdia, es farà una nova sessió informativa sobre la voluntariat a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça nova número 1, al costat de la catedral. Per assistir-hi, cal reservar plaça prèviament trucant al 93-344-1673 de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Dijous al migdia, dins la setmana de campanya del Sense Llar 2016, amb el lema Podria ser tu sense llarisme, es farà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona una flash mob a favor de les persones en situació de sense llar. També es farà un acte a Lleida, organitzat per la Fundació Arrel Sant Ignasi i Càritas Diocesana de Lleida, amb una flash mob i la lectura del manifest de sensibilització i informació sobre la situació en què viuen les persones sense llar. També dijous es presentarà el curs d'emigració i refugi de l'Escola de Formació i Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona amb la representació de l'obra teatral Mustafà és el replà. Es farà de 6:45 de la tarda fins a la nit al passeig de la Zona Franca número 185 de Barcelona. També aquest dijous de 5 a 7 de la tarda al vestíbul de l'Ajuntament d'Esterri d'Àneu, Toni Cadena, gerent de Nou Grapats, farà una xerrada informativa en què presentarà el projecte Nou Grapats, empresa d'inserció i venda de roba de segona mà de Càritas d'Urgell. I acabem dient-vos que el director de Càritas Diocesana de Tarragona, Francesc Roig, oferirà demà a les 9 del vespre al Seminari Interdiocesà de Catalunya, a Barcelona, la xerrada titulada Càritas i la resposta social de l'Església a la societat per als seminaristes de diferents diòcesis, entre ells alguns a Tarragona. El director de Càritas Diocesana, Francesc Roig, demà a les 9 del vespre al Seminari Interdiocesà de Barcelona.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Fins aquí la veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.
La veu de Càritas. Ràdio Estel.